Ràdio Ciutat, Ràdio B.
Ràdio B.
Bones festes.
A Ràdio Ciutat, això no té nom.
I quan passen 9 minuts de les 11 del matí comencem la segona hora de l'Això no té nom d'aquest programa amb un petit canvi, ja que seré jo qui us acompanyarà als micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona, però vaja, no passa res, serà fins les 12 només i demà en Carles serà puntual, com sempre, per tots vosaltres. Us parlem ara d'un negoci, d'un servei que ha obert a la nostra ciutat, i és que aquest passat mes de novembre a Badalona va obrir un centre de rehabilitació neurològica, el Neuroespai, que donarà servei a totes les persones que hagin patit dany cerebral i hagin acabat ja amb el seu tractament de rehabilitació a la sanitat pública. L'Amàlia Muñoz és psicòloga i neuropsicòloga i n'és la seva responsable. La tenim aquí perquè ens expliqui què és exactament Neuroespai. Molt bon dia, Amàlia.
Hola, bon dia.
Quin és el perfil dels pacients que s'atenen al Neuroespai, a aquest centre?
Doncs són pacients que bàsicament han patit algun tipus de dany cerebral, no? Pacients que han tingut alguna venda de traumatisme craniocefàlic, algun ictus, hemorràgies, anòxies, tot el que ve sent dany cerebral. També atenem pacients que tenen malalties neurodegeneratives, que també formen part del que és el dany cerebral, no? Com per exemple Parkinson, Huntington, malalties com l'esclerosi múltiple, i també tenim pacients amb demències, tipus Alzheimer i demències frontotemporals o altres tipus de demència. I també tenim, dintre del que és els trastorns de l'aprenentatge, no? Com per exemple dislèxies, discalcúlies, també el TDA, que està bastant de moda, i doncs, després altres malalties que poden cursar amb deteriorament cognitiu, com és l'abús crònic de substàncies, de malalties cròniques com la fibromiàlgia o la diabetes mellitus.
Mm. Quins són els danys que pateix el cervell d'aquestes persones o com els queda el cervell i el cos després d'haver patit un accident cerebral?
Doncs per cada persona és diferent. Això és, depèn molt del tipus de lesió. A vegades hi ha persones que poden haver patit el mateix tipus de lesió o a la mateixa àrea, i l'evolució clínica és diferent, no? Depèn molt de moltes variants. Bàsicament el que es treballa és el deteriorament cognitiu, que vol dir que hi ha una pèrdua de funcions cognitives, no? Com per exemple l'atenció, la memòria, el llenguatge, la velocitat del processament i factors que tenen a veure amb la planificació d'activitats de la vida diària. I secundàriament a tot això, a vegades hi ha alteracions, a vegades no, moltes vegades hi ha alteracions a nivell emocional, no? Secundàriament a patir una lesió.
Canvis d'humor, per exemple?
Per exemple, estat d'ànim, autoestima, tot això que té molt a veure amb quan una persona veu que hi ha un succés a la seva vida que és sobtat i a partir d'aquí canvien moltes coses.
Que hi ha d'aprendre a tornar a viure.
Exacte.
Però amb aquell ingredient amb el qual ni l'ha demanat ni comptava a priori.
Exacte.
A paraules que puguem entendre, us trobeu també persones que hagin d'aprendre de nou, potser 50, 60, 70, és igual, a parlar?
Sí.
I a caminar?
Sí. Sí, després d'una lesió aguda de dany cerebral, moltes vegades la mobilitat està afectada i el llenguatge també. Hi ha vegades que pel tipus de lesió això es pot fer una intervenció que millora pràcticament el 90%, hi ha vegades que queden lesions residuals que es poden veure per imatge cerebral, i hi ha vegades que l'afectació és tan greu que es produeix una necrosi al cervell que la rehabilitació és bastant complicada.
Clar, que queda una part del cervell que ja queda feta malbé sense remei, no?
Sí.
Pel que m'estàs explicant, Amàlia, sembla que en el centre heu de donar força serveis, perquè quan una persona ha d'aprendre a parlar de nou, no només necessita potser un logopeda, si també ha d'aprendre a caminar, necessitarà doncs, potser un fisioterapeuta. Quins serveis oferiu?
Nosaltres treballem amb diverses especialitats. Bàsicament, psicologia, neuropsicologia que treballa tota la part funcional del pacient per reaprendre a pensar, a organitzar-se, a fer una sèrie de coses que necessita pel dia a dia, i també la rehabilitació física. No? La rehabilitació física també està molt demandada perquè moltes vegades amb el dany cerebral existeix un impediment físic. Llavors tenim una fisioterapeuta especialitzada en neurologia, no? Que, bueno, el que fa bàsicament és reaprendre a fer moviments gràcies a la meravellosa funció que té el cervell per reorganitzar-se, que és la plasticitat cerebral.
Què és exactament això? Que és que davant d'un obstacle pot trobar un,
sí, quan, bàsicament,
un camí alternatiu?
Sí, exacte. És quan hi ha una lesió al cervell, en un lloc concret, no? El cervell té la capacitat per que les àrees colindants aquesta part que està lesionada assumeixin aquesta funció, o fins i tot hi ha vegades que la part que assumeix aquesta funció que està danyada és de l'hemisferi contralateral, que és a l'altra part del cervell. Això són casos més raros, però existeixen.
Això em sona com quan en una feina algú falta perquè està malalt, no? I entre tots els altres s'han de fer càrrec de la feina que feia aquella persona.
Exacte.
Que està,
sí, sí,
està de baixa.
Sí.
Necessita el mateix un pacient, imaginem-nos que ha patit el mateix dany cerebral, el mateix tipus, la mateixa tipologia de dany, però necessita el mateix quan aquest dany passa amb una persona de 25 que quan passa amb una persona de 75?
Els recursos segurament sí, però l'evolució serà diferent. Normalment una persona jove que té un dany cerebral té més capacitat perquè el seu cervell es reorganitzi i la plasticitat està més present, perquè és més jove el cervell. En canvi, una persona més gran tindrà més dificultats. Llavors, després, depèn molt del treball que es faci amb aquesta persona, com sortir d'aquesta dificultat que tingui. Mm. Depèn molt del tipus de persona i del tipus de lesió.
Clar, i tu deies, depèn molt del tipus de persona. Aquí entra també la capacitat que tenim de fer front a les dificultats i aquella valentia que es treu, o, ho dic per la part psicològica, no?
Mm-hmm.
Com ajudeu a la gent a que es faci la idea de que a partir d'ara doncs potser perdrà mobilitat amb un braç, o potser parlarà un ritme més lent, perquè això es diu molt ràpid, però ha de ser molt dur.
Sí, la veritat és que sí.
D'assumir.
I no només amb els pacients, sinó amb les famílies.
Sobretot amb els que tenen a la vora,
exacte.
No?
Exacte. Les famílies són les persones que s'encarreguen i les que ofereixen més suport i més recolzament en tot el procés de rehabilitació. I som les persones amb qui hem de treballar més perquè ajudin a la seva persona estimada. Perquè hi ha vegades que si una persona de cop i volta té una hemiplegia, una hemiparèsia, que vol dir que mitja part del seu cos no la pot moure, clar, és depenent de les persones que té al costat. Llavors, aquest treball no només es fa amb el pacient, sinó amb les famílies, i és bastant dur, sobretot amb persones joves. Amb persones grans i de mitjana edat també, perquè l'impacte que té laboral i familiar és molt important. Hi ha vegades que persones que tenen un rol a la família de cap, i de cop i volta hi ha altres persones que han d'assumir aquest rol perquè aquesta persona
passa
és
a ser
més depenent. Exacte. Llavors el treball està molt centrat en tot el conjunt. El que volem treballar des de Neuroespai és sobretot això, perquè moltes vegades ens hem trobat que sí, s'ofereix un treball amb el pacient de rehabilitació física, rehabilitació cognitiva, suport emocional, tot això, però la família té molts dubtes. La família passa un procés molt dur de dir...
És que amb paciència no n'hi ha prou.
No, la veritat és que no.
A part que la paciència, cadascú tenim la que tenim, i això no és universal, però amb paciència no n'hi ha prou. També s'ha d'aprendre a tolerar aquells canvis, no?
Clar, i prendre moltes decisions que seran importants de la vida de la persona i de la família, clar. I també després, doncs, l'afrontament de moltes pors. Què passa ara? I això què vol dir? I com és possible, no?
O llavors, quan em curaré, o quan, exacte, podré tornar-ho a fer, no?
O quan podré tornar a la feina, o quan podré tornar a fer les coses que feia abans. I clar, tot això suposa molts dubtes per la família.
I reaccionem igual als pacients quan som homes que quan som dones? Ho dic per això que deies tu, d'una persona que dins d'una família doncs té un rol i ha de passar a tenir-ne un altre de molt diferent.
Depèn molt. Però de tota manera el que trobem és que normalment el suport que tenim de la família i dels amics és una passada. És una passada perquè veus com persones que tenen dany cerebral i estan molt incapacitades o tenen moltes dificultats en el seu dia a dia tenen amics, surten, fan viatges, s'entrenen i continuen lluitant amb una força que és increïble. La veritat és que
és envejable, no? Sí. De fet, és això el que diem sempre, que mai estàs preparat per afrontar-te'n, però que quan t'hi trobes acabes aprenent moltes coses d'aquella malaltia o d'aquell mal tràngol. Estem habituats a que quan una persona pateix un accident d'aquesta mena, els serveis de la Seguretat Social, la medicina, la sanitat pública, doncs no només ens opera en cas de que s'hagi d'operar, sinó que també es posa en contacte i ens contracta una mena de rehabilitació. Quin encaix teniu vosaltres a Neuroespai dins d'aquest procés? Entraríeu a formar part després del procés aquest de la Seguretat Social?
Sí, normalment la Seguretat Social el que fa és assumir aquests pacients quan tenen l'estat agut, és a dir, hi ha per exemple un accident de trànsit, la persona pot estar en coma, pot estar hospitalitzada, i llavors quan després desperta comencen tractaments de rehabilitació segons el tipus de lesió que té, i a poc a poc va havent-hi una rehabilitació i una millora d'aquelles dificultats. No? Llavors arriba un moment que aquest pacient es dona d'alta. No? Pot seguir formant part de, per exemple, un hospital de dia, un centre de dia, però ja el que s'intenta és que aquella persona
torni guanyant autonomia.
Exacte, sí. Però el que ens trobem és que a vegades s'ha donat d'alta el pacient, no? El pacient, una persona jove, per exemple, torna a treballar i es troba que té moltes dificultats per concentrar-se, moltes dificultats per dormir, dificultats per planificar-se, i llavors és quan aquella persona comença a demanar més ajuda, no? I llavors, com es suposa que és un pacient amb un deteriorament lleu o potser moderat, ja té més problemes per accedir a tractaments de rehabilitació. Normalment se'n diuen rehabilitació de manteniment, però bueno.
Llavors, aquí és quan vosaltres doneu aquest seguiment. Fins ara, la gent de Badalona que volia continuar doncs, tenint el vostre suport, l'assessorament d'un neuropsicòleg o d'un fisio, on havia d'anar?
Normalment a Barcelona i algun centre, a Sant Cugat també hi ha un altre centre especialitzat en dany cerebral, però la veritat és que no hi ha massa cosa.
I a Badalona vosaltres sou els primers.
Sí.
En cas que el procés de rehabilitació s'aturi, es para o s'empitjora la millora?
Depèn.
Si es pot fer passes enrere?
Sí. Hi ha vegades, per exemple, això passa amb demències. Amb demències hi ha vegades que el curs és molt irregular. Pot ser que el pacient fem una avaluació en un moment donat i sembla que està millor que abans i tornem a fer-la d'aquí 6 mesos, un any, i veiem que hi ha empitjorat. Això és bastant irregular. No hi ha una evolució que diguis, doncs si fem rehabilitació el que aconseguim és que vagi sempre cap amunt. No, depèn molt. Normalment el que sempre, sempre, sempre aconsegueixes és que no vagi a pitjor. Això segur, però és inevitable que quan ens trobem amb un Alzheimer el curs sigui bastant degeneratiu en general. No podem aturar aquestes malalties de cop i volta. Sí que s'estan treballant molt, sobretot amb investigació, amb tractaments, però el que aconseguim és que la persona tingui una millor qualitat de vida, i la persona i els familiars.
Sobretot els familiars, que al cap i a la fi també són els que té al voltant i de qui depèn que se'n pugui sortir també perquè millori el pacient. On us poden trobar, Amàlia?
Nosaltres estem a l'Avinguda Martí Pujol, 301. Estem, si pugem Martí Pujol, just abans de creuar el pont de l'autopista.
A mà esquerra, el Quint Almiri, els edificis aquests que arquitectònicament són també un dels petits tresors que amaga la nostra ciutat. Doncs allà trobareu els experts de Neuroespai, aquest amb especialitat en psicologia, neuropsicologia, fisioteràpia i logopèdia, per totes aquelles persones que han patit dany cerebral i hagin acabat ja amb el seu tractament de rehabilitació. Amàlia Muñoz, moltíssimes gràcies per ser aquí. Amàlia és la responsable d'aquest Neuroespai i és, a part de psicòloga, també neuropsicòloga. Que vagi molt bé. I bé, que gràcies també per facilitar que la gent no hagi de desplaçar-se fins a Sant Cugat o Barcelona per continuar aquest tractament. Gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.